La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Comencem el nostre programa, la nostra cita setmanal amb la Caritat. Avui amb uns poquets minuts de retard a causa de la missa en què la Catedral de Barcelona ha acollit la celebració solemne de la titular d'aquesta seu, la Santa Creu, avui. Un bé escàs és l'oxigen a l'Índia. La situació en aquest país ens preocupa i molt per l'impacte del coronavirus. Les històries humanes que s'hi estan vivint són terribles en un dels països, d'altra banda, més poblats del món. És un gran repte aquest per a la Caritat. Moltes vegades pensem en els béns materials bàsics com són l'alimentació, l'habitatge o altres necessitats importants. No havíem pensat mai que l'oxigen podria ser un bé escàs. La manca d'aquest element fonamental per viure ha estat clau per entendre moltes de les morts que s'han produït aquests dies a la península asiàtica entre els indis. Des d'aquí us animem a pregar i a recordar les persones de l'Índia i també, entre tots, de la manera que puguem, a solidaritzar-nos amb la caritat que necessita aquest país, on estem segurs que Càritas està treballant i molt. Avui, primer dilluns del mes de maig, tenim un programa especial dedicat a la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya i a tota la feina que es coordina des d'aquest àmbit, des d'aquest grup. Després d'una primera reflexió d'Agnès Benedicto, que és la coordinadora de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, el nostre company de Càritas Diocesana de Girona, Aleix Cabarroques, conversarà una estona amb Imma Cullell, responsable del projecte Itineraris Integrals d'Inserció de Càritas Diocesana de Girona i membre de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, i també amb Belkis, una de les moltes afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO. D'una banda, el projecte caritatiu i d'altra banda el testimoni estaran avui integrats en aquesta estona que compartirem amb tots vosaltres, en aquest cas des de Girona, però a la llum de tota la feina sociolaboral que es fa a nivell de Càritas Catalunya. Tot això, amb les notícies, l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9 aquí a Ràdio Estel, com cada dilluns. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la caritat.
Avui el missatge ens l'ofereix, com us dèiem ara fa un moment, Agnès Benedicto. Ella és la coordinadora de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Un plaer comptar amb ella, Agnès. Bona nit i benvinguda a la veu de Càritas.
Bona nit, Ignasi. Moltes gràcies per l'oportunitat que ens ofereix aquest espai de Ràdio Estel, la veu de Càritas, perquè ens facilita la transmissió de la realitat social que com a Comissió Sociolaboral i Empreses d'Inserció de Càritas Catalunya ens trobem en la nostra intervenció diària. Creiem que el manifest davant el 1 de maig que ha redactat l'Església pel treball decent recull de forma molt concreta les dificultats i les propostes necessàries per a construir un món laboral molt millor i creiem que aquest és un dels espais més adients per difondre. Les entitats d'inspiració catòlica que promouen l'iniciativa d'Església pel treball decent celebren per quart any consecutiu el Dia Internacional del Treball i la solemnitat de Sant Josep Obrer, patró dels treballadors i les treballadores, en un any extraordinàriament marcat pel greu impacte de la pandèmia en el conjunt de la societat i en el món del treball, els efectes del qual han estat especialment accentuats en les persones més vulnerables. Aquesta crisi ha posat en relleu la necessitat d'un canvi del sistema productiu, basat en treballs que aportin valor, subjectes d'unes condicions laborals dignes, i on les persones estiguin en el centre. Sabem que Jesucrist va aprendre de Sant Josep el valor, la dignitat i l'alegria del que significa menjar el pa que és fruit del propi treball, i que aquella família de Natzaret va haver d'afrontar en la seva migració per Egipte la necessitat de menjar, de trobar una casa, un treball. Església pel treball decent vol subratllar en aquest temps La importància del treball com a activitat humana que acreix la dignitat de cada persona i de les seves famílies. Amb el treball, cuidem el conjunt de la societat i el planeta. A més, amb el treball, participem de la nostra pròpia humanització, en la sostenibilitat de la creació i en l'adveniment del regne. L'impacte de la pandèmia ha accelerat els processos que afebleixen el dret al treball i empobreixen, precaritzen i descarten a milions de treballadores i treballadors, principalment dones i joves. Això provoca que l'accés a un lloc laboral digne, després de molts anys dedicats a l'estudi i a l'especialització en un àmbit professional, sigui avui gairebé un luxe que poques i pocs joves es poden permetre. Que el treball estigui en risc suposa que el pacte social entra en crisi, i amb això la pròpia democràcia. S'han destruït milers d'ocupacions i molts dels ERTOs s'han resolt finalment en acomiadaments. Les ocupacions, considerades essencials, moltes vegades exercides en condicions precàries, tant a nivell laboral com de protecció sanitària, no s'han vist reconegudes en una millora de les seves condicions. I les mesures de protecció social dissenyada per a pal·liar els efectes de la crisi no ha arribat a les persones que més ho necessiten. Com tampoc ha succeït amb el subsidi temporal previst per a les treballadores de la llar o l'ingrés mínim vital. A més, la pobresa es dispara entre la població migrant en situació administrativa irregular, on la desocupació i l'economia informal són majoritàries, sense possibilitat d'accés al sistema de protecció. En aquest sentit, creiem oportú destacar que és fonamental una política que promogui la fraternitat i permeti l'amistat social al servei del bé comú. D'aquí ve que en aquest primer de maig el gran tema és el treball, una dimensió essencial per a promoure el bé del poble i l'accés a una vida digna en una societat més decent. Instem, ara més que mai, a adoptar les mesures necessàries per aconseguir que el treball decent sigui una realitat accessible per a totes les persones, en condicions que permetin mantenir una vida digna i una protecció social que arribi a totes les persones que necessiten. Per això, en aquest primer de maig, reclamem redefinir la idea del treball com una activitat humana i configurar noves polítiques, les cures, la reducció de la jornada laboral, etc., que assegurin a cada persona treballadora alguna manera de portar les seves capacitats i el seu esforç a la construcció del bé comú. Potenciar el treball amb drets, segur, lliure, creatiu, participatiu i solidari en qualsevol relació laboral i per a totes les persones sense distinció d'edat, sexe o procedència. Garantir l'accés a mesures de protecció social per a aquelles persones que no puguin treballar o que les seves condicions laborals no els permetin arribar a fi de mes. Aconseguir el reconeixement social i laboral de les ocupacions essencials per a la vida, amb unes condicions laborals dignes. Promoure un diàleg amb tota la comunitat política, societat i institucions per a configurar un nou contracte social basat en la centralitat de la persona, el treball decent i la cura del planeta. Impulsar la incorporació de la joventut al mercat laboral en una societat colpejada per una crisi sanitària, social i econòmica, creant oportunitats reals d'accés al treball digne. Convoquem a totes les comunitats cristianes a unir-nos, assegurant les mesures sanitàries en la celebració, la lluita i l'oració d'aquest primer de maig. I amb el Papa Francesc, implorem a Sant Josep Obrer perquè trobem camins que ens aportin a dir, ara més que mai, cap jove, cap persona, cap família sense treball decent. La Covid-19 no només accentua les dificultats econòmiques i, en conseqüència, les d'habitatge i de salut, sinó també augmentar les probabilitats d'exclusió, perquè molts canals que permetien mantenir-se en la fragilitat s'han vist alterats. La gestió de tràmits administratius, com pot ser l'atur, aconseguir documentació necessària per als tràmits de la vida diària, entrar dins d'un circuit quan no tens les eines ni les habilitats per a fer-lo servir, etc. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Agnès Benedicto, coordinadora de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Volem avui denunciar d'alguna manera la impotència en relació amb la gestió dels tràmits vitals per a moltes persones, com són els de la prestació per atur o els mateixos expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTOs, amb la documentació identificativa, l'acceptació en un banc i altres necessitats. És una part de les nombroses dificultats amb les quals es troben participants en projectes de Càritas i també la mateixa entitat catòlica a l'hora d'acompanyar-los en aquest itinerari. Connectem amb Girona, allà tenim el nostre company Aleix Cavarroques, de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, que conversarà uns minuts amb Imma Cullell i Belkis, una afectada per un ERTO. Ara ens ho explicarà ell mateix. Aleix Cavarroques, bona nit, endavant.
Bona nit, Ignasi, i bona nit a tots els oients de la veu de Càritas de Ràdio Estel. Avui us parlem des de Girona, concretament des dels estudis de comunicació del Bisbat de Girona, una vegada més, i us parla Aleix Cavarroques, de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, i avui som aquí amb l'Imma Cullell i la Belkis. Bona nit, Imma, i bona nit, Belkis.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Imma Cullell és responsable d'un projecte aquí a Càritas Diocesana de Girona que es diu Itineraris...
Integrals d'inserció, sí.
Sí, d'inserció, Itineraris Integrals d'inserció, perdones així, i és membre també de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Uh-huh. I la Belkis doncs, és una persona que en aquests moments es troba amb un ERTO, ella mateixa ens ho explicarà d'aquí uns minuts, però que ens servirà per explicar una mica quina és la situació de moltes persones com ella, que han viscut durant aquest any de pandèmia doncs problemes amb la feina. Bé, per situar els nostres oients, Imma, ha sigut un any molt complicat a molts nivells, però molt especialment a nivell laboral, perquè d'ençà del març del 2020 moltes persones han perdut la feina i moltes persones s'han quedat en una situació realment complicada a nivell de deutes i moltes d'aquestes persones són ateses pels diversos projectes de Càritas. Jo et volia preguntar, tu que ets responsable d'algun d'aquests projectes sociolaborals de Càritas, com heu viscut tota aquesta situació?
Bueno, te faré una mica de recorregut històric, perquè, clar, han passat moltes coses des de que va saltar l'estat d'alarma i que ens van confinar. I llavors, bueno, ens van trobar que de cop i volta teníem doncs, tota la gent que estàvem atenent buscant feina i que, bueno, de cop i volta ens havíem de quedar tots a casa sense poder anar als llocs de treball, perquè no podíem anar-hi ni nosaltres ni la gent podia venir als serveis de Càritas. Llavors, el primer que vam fer és... ens vam haver d'adaptar molt ràpidament tots a la nova situació i el que primer que vam prioritzar va ser no deixar d'atendre les persones. Per tant, vam començar a trucar-los per telèfon, no? Els que tenien mitjans doncs, feien videotrucades, no? I vam adaptar-nos de manera molt ràpida a fer l'orientació laboral que ja fèiem de forma presencial, la vam començar a fer de forma telemàtica.
Perquè, esclar, això estem parlant de persones que s'adreçaven a Càritas, per exemple, per formar-se, per aconseguir una feina, per tenir millors oportunitats laborals, etc.
Sí, sí.
Doncs tot aquest acompanyament de cop...
De cop i volta desapareix presencialment i l'hem de fer de forma telemàtica.
Però també desapareixen les perspectives laborals, no? Perquè
no totes, no totes. De fet, hem de dir que durant el temps de l'estat d'alarma vam inserir a moltíssima gent en temes de sanitat i en temes de neteja. Uh-huh. Perquè molta gent doncs, agafava baixes, molta gent doncs, no volia treballar en determinats llocs i moltes persones, això s'ha d'agrair, a moltes dones van anar a treballar quan ningú volia anar-hi i van aconseguir doncs, això, feines en moments doncs, que no era normal aconseguir feina. Llavors, doncs, bueno,
és a dir, van sorgir poques oportunitats laborals, però algunes sí, no? Sobretot en
sí,
l'àmbit
sí,
de la neteja.
Sí, andaven sortint. Pensa que, esclar, el tema dels supermercats, hostaleria, tampoc va tancar mai. Uh-huh. Llavors, doncs, en aquest sentit, sí que anaven sortint ofertes i va ser això, sobretot temes de neteges a hospitals i a centres sanitaris, uh-huh, i també temes de supermercats, comerç, comerç electrònic, missatgeria, tot això sí que...
I des de Càritas quin tipus d'acompanyament fèieu? Continuàvem formacions o eren orientacions o fèieu d'intermediaris
sí,
amb les empreses?
Vam fer orientacions i vam fer intermediacions, o sigui, tota la gent que està dins del pla de treball, doncs, dels objectius és aconseguir tots els coneixements necessaris per trobar feina. En aquest cas, doncs, bueno, l'enfoc era molt telemàtic, no? Quines feines podem buscar de forma telemàtica, com funcionen, no? Vam començar a dissenyar molts tutorials, vam començar a fer vídeos, no? Per començar la gent a inclús nosaltres ens vam formar per poder fer millor la feina a nivell virtual. I a partir d'aquí, doncs, bueno, fèiem també la mediació amb aquestes persones quan detectàvem alguna feina. Per tant, fèiem orientació i fèiem mediació sobretot. Formació en fèiem, però la tècnic professional la vam haver de deixar perquè no podíem fer pràctiques. Llavors, això és el que vam haver de sacrificar. Per sort, els finançadors que tenim, que són el Fons Social Europeu, són la Generalitat i són també la Caixa, doncs ens van fer confiança i no ens van retirar les subvencions i vam poder continuar treballant al 100%. L'únic que vam haver de fer, doncs, bueno, l'adaptació. I en aquest sentit, doncs, bueno, ens vam reunir, hem conegut tots els mitjans telemàtics possibles per reunir-nos i veure com ho podíem enfocar de la millor manera. I tant a nivell de Càritas Catalunya com a nivell local, doncs tots ens hem adaptat molt ràpid per poder, doncs, arribar a totes les persones possibles i detectar, doncs, situacions també complicades que potser en altres circumstàncies no hauríem detectat, com és el tema de la bretxa digital, que, si vols, després t'ho explico una mica més en profunditat.
Ara entrarem en el tema de la bretxa digital, però digue'm una cosa, Imma, en plena pandèmia, en plena incertesa social i sociolaboral, no cal dir-ho, cada vegada que fèieu una inserció devia ser com un petit èxit, no? Una petita celebració, no? En un context tan complicat com aquest.
Oh, i tant. De fet, ho celebràvem més que mai, perquè, clar, donant les circumstàncies i veient, preveient que anava havent-hi gent que anava col·locant-se, doncs, esclar, ho celebràvem moltíssim. I més o menys els índexs d'inserció han set iguals que els de qualsevol altre any. I a nivell d'atenció, també.
Passa que potser molt, molt concentrats en aquest sector que deies, no? Neteja, comerç...
Sí, esclar,
el comerç,
els sectors han canviat, no? I el mercat laboral també està canviant, també ho volia comentar. Perquè, clar, s'estan destruint bastants llocs de treball i, si us hi fixeu, només heu de caminar pels carrers de totes les ciutats catalanes, s'estan tancant un piló de negocis relacionats amb tot el que és el comerç, excepte el tema de l'alimentació.
I que... això es va traduir, a part de continuar amb la formació, com explicaves, i de la mediació i tot això, es va convertir en un augment de la demanda de persones que venien a Càritas en plena pandèmia, dir, ostres, no tinc feina, què puc fer, puc rebre acompanyament?
Sí, de fet, sí. Bueno, de fet, ens hem hagut de reinventar per poder absorbir més demanda de gent, perquè sobretot els centres de les ciutats, diria, clar, nosaltres tenim servei a diferents poblacions, però sobretot als centres de les ciutats grans la pressió de la demanda s'ha multiplicat per 3 almenys. I llavors, doncs, bueno, hem hagut de fer més grupals, no? I clar, donant les circumstàncies que et diuen que no pots fer més de 6 persones per al tema de les aglomeracions i dels espais, doncs, és clar, havíem de combinar presencials i grupals, hem de combinar presencials i telemàtiques, perdó, per poder, doncs, absorbir a més gent i buscant sistemes, no? Perquè, bueno, perquè la gent necessita, no? Accedir als serveis i cada vegada més i amb la quantitat de gent que ara està que s'ha agat a l'atur o gent que està en situacions d'ERTO i de més, encara més, no? Per tant, doncs, se'ns ha ajuntat l'orientació laboral per buscar feina
més la nova demanda.
La nova demanda, que és, bueno, la nova demanda que sempre hi ha sigut, però que s'ha incrementat, que és el tema de la gestió de les persones que han hagut de gestionar temes de prestacions. Que això sí que ho volem, diguéssim, avui fer molt incís, inclús amb la participació de la Belkis, perquè... És escandalós el que està passant amb les persones que han de gestionar les seves prestacions.
Vale. Ara entrarem també en el tema de la bretxa digital i en aquest. Però mira, aprofitem que avui tenim aquí també la Belkis, que la Belkis és un testimoni precisament d'això, no? D'una persona que ha estat en contacte amb Càritas i que s'ha trobat en una situació laboral complicada. Belkis, ¿cuál era tu situació antes de la pandèmia?
Pues
laboral, ¿eh?
Laboral. Estava... trabajando de camarera. Bueno, yo trabajo en la hostelería. Uh-huh. Y estaba como camarera.
¿A jornada completa?
A jornada completa, uh-huh. Sí. Y bueno, pues esto antes de la pandemia. Y luego, pues empezó lo que es la pandemia y ya, pues me quedé sin trabajo.
¿El negocio cerró directamente? Sí, por las medidas, ¿no? Supongo.
Sí, cerró completamente todos. Uh-huh. A todos nos mandaron al ERTE.
¿Directamente con un ERTE?
Con un ERTE, sí.
¿Y eso significaba irte a casa y de momento sin cobrar nada, sin ningún ingreso?
Sin ningún ingreso.
¿Y cuánto tardaste en recibir tus primeros ingresos? ¿Desde marzo, no? Que cerraron.
Sí, desde marzo cobré hasta el primero de julio.
¿Y durante todos estos meses?
No, no tenía ningún ingreso.
¿Y tenías que pagar alquiler?
Sí, alquiler, el agua, la luz. El
teléfono, lo que sea.
Sí.
¿Y en ese momento cuál era tu relación con Cáritas? ¿O habías sido participante ya de Cáritas? No,
en este tiempo no.
¿Y fue entonces?
A partir de la pandemia.
Uh-huh. ¿Te pusiste en contacto con Cáritas aquí en Girona?
Aquí en Girona, sí.
¿Y cómo fue? ¿Qué...?
Bueno, porque claro, tenemos que comer, ¿no?
Claro.
En mi casa son, además de mi persona, somos mis tres hijos. Uh-huh. Y ellos tampoco no trabajan.
Vale.
Entonces, claro, en vista de esto, pues me vi en la necesidad de ir a solicitar ayuda. Uh-huh. de alimentos. Y fue así que empecé a ir a Cáritas. Uh-huh. Y ellos pues me han dado lo que es la ayuda de alimentos. Uh-huh. También a buscar trabajo. Vale. Porque claro, en la hostelería es muy difícil.
Claro,
realmente
un momento muy complicado para la hostelería, ¿no?
Sí. Sí,
sin perspectivas de abrir.
Sí,
tampoco
exactamente, ¿no? ninguna perspectiva. Uh-huh. Y claro, pues entonces tengo que moverme porque nosotros necesitamos cubrir todas nuestras necesidades básicas.
Uh-huh. Como todo el mundo, está claro.
Sí. Uh-huh. Y eso me llevó a Cáritas. Uh-huh. Y bueno, he recibido mucha ayuda y gracias a ella pues estamos pasando esta pandemia.
Un poco mejor. Sí. Y cuando llegó el verano que empezaron a abrir los locales otra vez, ¿tu situación cambió, mejoró en algún aspecto? ¿Volvieron a contratarte unas horas o...?
Sí, sí, la verdad que en verano pues nos volvieron a... El jefe nos volvió a llamar. Uh-huh. Continuamos trabajando, pero luego ya en septiembre otra vez nos mandaron al ERTE, porque la verdad que no fue tan bien, porque claro, había bajado mucho las ventas. Uh-huh. Y entonces él dijo que no podía llevarlas. Uh-huh. Entonces nos mandó nuevamente al ERTE.
Y Pelkis, cuéntame, ¿cómo se vive a nivel emocional una situación así, tan... De parar de golpe, ¿no? La actividad, los ingresos, teniendo familia, es duro, ¿no?, de afrontar.
Sí, la verdad que es muy complicado, es muy difícil porque no, en ese momento no sabes qué hacer. Uh-huh. cómo buscar la ayuda o de dónde vas a cubrir la necesidad de los alimentos, del agua, la luz, todo esto. Es muy complicado realmente, pues... difícil y yo creo que si no fuera por la ayuda que recibí de Cáritas, creo que no lo hubiera llevado muy bien.
¿Y ahora has pensado en cambiar un poco de sector o de actividad o intentar mirar otras vías para no volver a pasar una situación así?
Sí, uh-huh. La verdad que sí. He llevado currículos a los hospitales, a residencias... Uh-huh. Pero la verdad que como está un poco complicado y además creo que también cuando uno tiene una edad, tengo 53 años, y la verdad que es más complicado conseguir trabajo a esta edad. Uh-huh. Pero creo que alguna puerta se me ha de abrir, ¿no?
¿Seguro?
Entre más currículos entregue, uh-huh, yo creo que alguna de esas puertas se me abrirá. Uh-huh.
La Belkis el que té també és que està sola, o sigui, té els tres fills aquí, però és l'única que pot treballar, perquè el que també volia comentar és la dificultat que hi ha amb el tema dels tràmits d'estrangeria. Els seus fills podrien treballar perfectament, dos grans, un està estudiant encara, però els dos grans podrien fer-ho perfectament. A més, tenen carreres universitàries en els seus països, i en canvi aquí no poden treballar perquè estan pendents dels tràmits d'estrangeria.
I això, Imma, suposo que la pandèmia no ha fet, el que deies abans, no ha fet més que complicar el que és tota la tramitació administrativa.
Ho ha complicat tot perquè la gent no troba hores, no poden renovar els seus papers. Llavors, això s'ajunta amb el fet de que si et caduquen els papers durant l'atur, doncs es complica també el tràmit, i llavors, és clar, tot s'ajunta.
I
llavors...
aquí anem al tema que deies abans de la bretxa digital, que és fer els tràmits de manera telemàtica pot suposar un avantatge per a molta gent, però també és una dificultat afegida per a altra gent, no?
Clar, hi ha gent que té coneixements d'informàtica però no té wifi, o té coneixements d'informàtica però no té ordinador, o no té res.
O li han tallat d'internet perquè no pot pagar, i llavors és com
exemple,
un cercle...
Clar, és un cercle viciós, no? Sí. I llavors què passa? Que has de demanar cites prèvies, no pots fer-ho. Tampoc aconsegueixes contactar per telèfon perquè no hi ha manera humana de contactar-hi. Vull dir, sí, per experiència, perquè ho hem estat intentant moltíssimes vegades, i el CEP almenys és horrorós. No pots contactar, no t'agafen el telèfon, no aconsegueixes cites presencials. I llavors, és clar, la gent que té suports d'orientadors, per exemple, doncs, que poden ajudar-los amb els tràmits o poden fer acompanyaments, fantàstic. Però la gent que no té accés o que no ho sap o el que sigui, pot perdre tota aquesta prestació per desconeixement o per no poder contactar. I això és el que volem denunciar d'alguna manera, que hi posin mitjans. Que no pot ser que la gent que és qui més pateix aquestes situacions i qui menys recursos té, doncs és la que pateix més, doncs, tot això que està passant.
Bé, recordem als oients de Ràdio Estel que això és La Veu de Càritas, una setmana més, i aquesta setmana estem dedicant gairebé tot el programa, doncs, a la celebració i a les reivindicacions del 1 de maig, que va tenir lloc ara fa un parell de dies, i avui estem parlant amb l'Imma Cullell, de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, i amb la Belkis, que és una persona participant de Càritas que s'ha vist afectada, doncs, per aquesta crisi social, no?, tan potent provocada per la pandèmia, i que, tot i que sembla que estem veient la llum, no?, els últims dies pel que fa a la recuperació de la pandèmia, sí que és veritat que té una cua molt llarga pel que fa al món laboral, no, Imma?
Sí.
Des de Càritas, com preveieu els propers mesos? Veieu una remuntada? Veieu que hi poden haver més oportunitats per persones com la Belkis?
A veure, tenim l'esperança de que es comencin a obrir els negocis que estan tancats, que s'acabi l'estat d'alarma, que els negocis puguin obrir amb uns horaris que puguin agafar gent per treballar, diríem, que una mica el que està passant amb l'hostaleria és que no poden obrir, i això s'està allargant molt de temps, i tenim l'esperança que, doncs, bueno, que la gent, doncs, no es contagi tant, que vagin els índexs de contagis, que baixi la crisi sanitària i que això reactivi l'economia del país, perquè és que si no, doncs, això ja s'està allargant massa, i la gent que més pateix no són la gent que... O sigui, són sempre els mateixos, els que pateixen, els que tenen les situacions més difícils, la gent que té més acumulacions de factors de risc, no? La gent que té dificultats per al tema dels lloguers, la gent que té dificultats per al tema de la documentació...
L'edat també s'hi suma, també, la formació...
El jovent també. O sigui que sempre hi ha una sèrie de persones que acumulen una sèrie de factors que són qui més rep
l'impacte
d'aquesta crisi, no?
I Belkis, ara, tu situación qual és? Porque antes no m'ha quedado claro. O sea, una vez estàs en ERTE o sigues en ERTE?
Sigo en ERTE, sí, por jornada completa.
Vale.
Sí. Sigo en el ERTE.
Y a ver si ahora en verano también vuelve la actividad un poco más, ¿no? Lo que comentaba Inma.
Sí, sí.
Y puedes volver a...
Esperemos que sí, porque dependemos de eso.
Ya.
Es una pena realmente, ¿verdad? Pero depender de que abran o no para poder continuar trabajando y poder tener una mejor
Entonces,
situación.
Entonces supongo que estás muy, muy pendiente de las noticias, de las medidas, que si abren, que si cierran.
Sí, sí, claro. La verdad que sí. Esperemos que lo hagan, que podamos ir mejor y pueda yo de nuevo continuar trabajando.
Esperemos. Ima, algun altre aspecte que vulguis afegir des del teu coneixement, no?, en aquest àmbit, que portes molts anys a Càritas, no?, treballant justament en aquest àmbit.
Sí, la veritat és que molts anys. Bueno, ara el que estem fent és adaptar-nos al màxim amb el coneixement al mercat laboral nou que vindrà, el nou paradigma, veient una mica
quin és aquest nou paradigma? Com el veieu?
Clar, cada vegada ja les feines seran més especialitzades. Llavors hi haurà tot el tema de la... del que seria el treball verd i el treball blanc, en diuen, que és tot el tema sanitari que continuarà en auge, i el tema de lo que seria totes les com es diu, les energies renovables, tot aquest tema anirà en increment. I llavors, doncs, bueno, continuaran els aspectes de treball relacionats amb el sector dels serveis, però clar, la gent s'haurà de posar a to amb el tema de l'alfabetització digital. Per tant, com a Càritas en general a nivell de Catalunya, ens hem fixat com a objectiu alfabetitzar al màxim la gent amb temes digitals, perquè això és el que està vinguent, amb temes de comunicació, i a partir d'aquí anem veient sobre la marxa. Vull dir, la recerca de feina està canviant, cada vegada més es fan entrevistes digitals, el mòbil és una eina clau imprescindible per buscar feina, i estem explotant al màxim tot el coneixement del mòbil com a eina de recerca de feina ara mateix.
Càritas s'ha adaptat a marxes forçades, no, per la pandèmia, aquest nou paradigma de treball que ens estàs descrivint. Creus que ha arribat per quedar-se, per exemple, a l'orientació via telemàtica?
Sí, evidentment es combinarà amb la presencial, però es quedarà. Sí.
I en quant a aquest primer de maig, potser ha sigut un primer de maig amb no tant impacte als mitjans de comunicació com altres anys, perquè potser hi ha altres temes també vinculats a la pandèmia molt, molt presents, però com heu viscut des de Càritas? Heu llegit un manifest, no?, que abans hem reproduït aquí el programa, i s'ha fet alguna altra acció des de Càritas?
Bueno, en principi el que s'ha fet és missatges a través de les xarxes socials, i bé, i intentar, doncs, mitjançant aquesta entrevista, doncs, a fer, diguéssim, palesa la situació que està passant.
Perquè hi ha un missatge que hem anat repetint des de Càritas els últims anys i des de les entitats vinculades a l'Església, que és una defensa del treball decent, no? És treballar sí, però no a qualsevol preu, no a qualsevol condició, sinó sempre mirar de trobar condicions dignes, no?, a la feina, inclús ara, en aquests moments tan
complicats. Bueno, sempre, tot l'enfoc que fem és perquè la gent treballi amb unes condicions mínimes d'horaris, no?, de sous, perquè el que no pot ser és això, no?, aquesta temporalitat en els contractes, que aquesta inseguretat, aquesta poca, diguéssim, continuïtat a les feines, que fa que la gent no pugui, diguéssim, organitzar-se la seva vida. Llavors, doncs, s'està en la línia de veure què passa amb aquesta renda garantida vital, perquè, bueno, és una barreja de la renda garantida catalana i la renda ingrés mínim vital. O sigui, en definitiva, el que hauria de ser és una renda universal per tothom, jo penso. Que almenys així la gent, doncs, podria, doncs, tenir aquesta renda, però alhora complementar-ho amb les feines, perquè són feines molt precàries, i el que estem generant és treballadors pobres, perquè encara que estiguin treballant, no continuen sortir del cercle de la pobresa. Llavors, doncs, bueno, aquesta precarietat, el que no volem és que continuï, que es perpetui, que com a mínim això, doncs, ho tinguin. I això és una mica la reivindicació.
Doncs molt bé, jo crec que ha quedat molt clares les reivindicacions des de Càritas, Imma. Moltes gràcies, Belkis, per el teu testimoni personal. Esperem que la teva situació millori d'aquí poc. I moltes gràcies, Imma, també per explicar-nos amb un llenguatge planer, doncs, quines són les accions que s'estan fent des de Càritas. Això ha estat tot des de Girona. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, Imma Cullell i Belkis, i també gràcies a l'Eix Cavarroques i a l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Girona per la seva ajuda avui en aquest programa que estem dedicant a la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Seguim ara amb l'actualitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La iniciativa Església pel Treball Decent ha fet públic aquests dies un manifest amb motiu del 1 de maig, amb el lema Ara més que mai, Treball Decent. En aquest escrit alerta de com l'impacte de la pandèmia està debilitant el dret al treball i empobrint, precaritzant i descartant milions de treballadores i treballadors, principalment dones i joves. Les entitats d'inspiració cristiana que impulsen a Espanya aquesta iniciativa, que són Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, Justícia i Pau, la Joventut Estudiant Catòlica, GEC, i la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, avisen que aquest deteriorament provoca que el dret a la feina estigui en risc, fet que suposa que el pacte social entri en crisi i, amb això, la mateixa democràcia. Per a Església pel Treball Decent, aquesta profunda crisi posa de relleu la necessitat d'un canvi de sistema productiu, basat en treballs que aportin valor, subjectes d'unes condicions laborals dignes i on les persones estiguin en el centre. Les entitats consideren urgent subratllar en aquest sentit la importància de la feina com a activitat humana que fa créixer la dignitat de cada persona i de les seves famílies alhora que participem en la cura del conjunt de la societat i del planeta. El manifest denuncia la destrucció l'últim any de milers de llocs de treball i que molts dels ERTOs, expedient de regulació temporal d'ocupació, posats en marxa s'hagin resolt amb acomiadaments. Igualment lamenten que les feines considerades essencials no s'han vist tampoc reconegudes en una millora de les seves condicions i que les mesures de protecció social dissenyades per pal·liar els efectes de la crisi no han arribat a les persones que ho necessiten més, com tampoc ha passat amb el subsidi temporal previst per a les treballadores de la llar o l'ingrés mínim vital. Una altra de les conseqüències socials de la pandèmia és l'agreujament de les condicions de pobresa entre la població migrant en situació administrativa irregular, on la desocupació i l'economia informal són majoritaris, sense possibilitat d'accés a sistema de protecció. Davant d'aquest panorama, Església pel Treball Decent insta, ara més que mai, a adoptar les mesures necessàries per aconseguir que el treball decent sigui una realitat accessible per a tothom, amb condicions que permetin mantenir una vida digna i una protecció social que arribi a totes les persones que ho necessiten. Canviem de qüestió. Els clients i clientes dels supermercats del Club Balbi han donat 11.276 euros a Càritas Catalunya mitjançant l'arrodoniment solidari de Worldco. A través d'aquest mecanisme de recaptació, que permet fer una petita aportació solidària cada vegada que s'utilitza la targeta com a mitjà de pagament, Càritas Catalunya podrà donar suport a més de 600 famílies en risc de pobresa i d'exclusió social. La desigualtat avança entre els infants i joves més exposats. Malauradament, els patrons de desigualtat es reprodueixen generació rere generació. Els menors que viuen en famílies en situació de pobresa tenen una probabilitat més alta de patir situacions d'exclusió o privacions materials un cop són adults. A través d'aquest projecte es pretén actuar contra la transmissió intergeneracional de la pobresa. En total han estat 256.445 les donacions que han ajudat a reunir aquesta xifra. Club Balbi té un fort compromís amb la integració social i amb aquelles causes més properes. A través de l'arrodoniment solidari de Worldco, la companyia invita tots els seus clients i clientes i col·laboradors i col·laboradores a arrodonir l'import final de la seva compra i donar els cèntims restants a una causa social quan utilitzin la targeta com a mitjà de pagament. Amb motiu del 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors i les Treballadores, Càritas Diocesana de Barcelona ha posat de manifest l'elevada precarietat laboral de les persones en situació de més vulnerabilitat. Segons la darrera enquesta de població activa i des de l'arribada del Covid-19, l'augment de l'atur ha estat de 88.100 persones a Catalunya. Actualment les persones desocupades són 499.700, un 21% més que el primer trimestre de l'any passat. L'informe Tercera Onada de l'impacte de la crisi del Covid-19 en les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona, elaborat a partir de més de 600 enquestes realitzades a persones ateses per Càritas, apunta que 6 de cada 10 de les qui estan acompanyades per l'entitat no tenen una feina digna, ja sigui perquè no en troben, un 43,8%, o bé perquè es veuen abocades a treballar en el mercat informal, un 20%. Així mateix, el 25% de les famílies ateses per Càritas Barcelona, una de cada quatre, tenen tots els seus membres sense feina. La pandèmia ha generat noves formes de precarietat laboral i les persones han d'assumir més riscos d'exposició davant de la malaltia, ja que 3 de cada 4 d'aquestes persones s'han vist abocades a assumir riscos per raons de feina o bé tenir conseqüències negatives en el cas de fer una quarantena. 7 de cada 10 no es poden permetre fer un confinament, ja que perdrien la feina o es quedarien sense ingressos. La majoria d'aquestes persones tenen feines precàries que majoritàriament estan relacionades amb el servei domèstic, la cura i l'acompanyament a menors, majors i dependents o la venda ambulant, entre d'altres. No tenir feina o tenir-ne i no poder cobrir totes les despeses suposa que una de cada 4 llars amb infants no puguin pagar, com dèiem, la despesa escolar ordinària, que un 35% no puguin accedir a la medicació que es necessita o que un 48,5% de les famílies no puguin portar una alimentació adequada. A més, aquesta situació provoca que gairebé la meitat de les famílies, un 49,8%, es trobin en apagada digital, no disposar d'un dispositiu electrònic de connexió a internet o dels coneixements suficients per dur a terme gestions telemàtiques, ha provocat que el 41% de les persones ateses per Càritas hagi perdut alguna oportunitat formativa i que 3 de cada 10 hagin perdut alguna oportunitat laboral. Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona, afirma que, tot i que les xifres d'ocupació laboral de les persones que atenen des de Càritas s'aproxima a la situació d'abans de la pandèmia, no és una situació òptima. Assegura que fa un any ja alertàvem d'un mercat laboral inestable, generador d'exclusió social, i que no podem deixar-nos endur pel miratge de la suposada recuperació. A més, García ha constatat que les feines considerades essencials, exercides majoritàriament en condicions precàries, no s'han vist reconegudes durant aquesta crisi i que cal reivindicar el paper de les persones que tenen cura de les altres persones o d'aquells que garanteixen que un espai estigui desinfectat. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. L'acció voluntària és un element de transformació social i els equips de voluntariat plurals i diversos aporten riquesa als projectes de les entitats. Aquestes són dues de les idees a partir de les quals es desenvolupa la guia Com fer accessible el teu pla de voluntariat, que la Federació Catalana de Voluntariat Social ha presentat aquests dies en un acte conduït per la periodista Mònica Terribas. La guia va dirigida a responsables de voluntariat perquè tinguin elements i recursos per incorporar persones als seus equips de voluntariat des d'una perspectiva accessible i inclusiva. El dret de la ciutadania a la participació i concretament la seva aportació a través del voluntariat és el punt de partida de la guia. La Federació Catalana de Voluntariat Social planteja que tothom pot trobar el seu lloc per participar i l'objectiu del document és precisament aportar elements per ajudar les entitats a reflexionar sobre com definir els perfils de voluntariat i com acompanyar les persones voluntàries un cop s'hi incorporen. També es donen idees i propostes pel que fa a la formació del voluntariat partint de la premissa que l'accessibilitat és la clau i no només en el cas de persones amb discapacitat, sinó també en el de persones d'orígens diversos que potser tenen com a obstacle el fet de no dominar la llengua. La guia està presentada per ser pràctica i ajudar a fer el pas a les entitats decidides a incorporar l'accessibilitat en els seus programes de voluntariat. Tal com recull la UNESCO, la inclusió és un enfocament que respon positivament a la diversitat de les persones i a les diferències individuals, entenent que la diversitat no és un problema, sinó una oportunitat per a l'enriquiment de la societat. En aquest sentit, es recomana a les entitats que les persones responsables de voluntariat tinguin una bona formació sobre l'atenció a la diversitat. Sota el títol L'economia que vols, Càritas Espanyola ha tornat a presentar, coincidint amb els dies anteriors a la celebració del 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, el seu informe anual d'economia solidària per donar compte de les accions desenvolupades el 2020 en un dels sectors estratègics de la resposta de la Confederació Espanya als reptes de l'exclusió social i la desigualtat. Càritas porta 4 dècades acompanyant les persones vulnerables en els nous processos de recerca de feina i en la millora de les seves competències per situar-se en igualtat de condicions davant d'un mercat laboral cada vegada més competitiu i amb pitjors condicions. El treball decent és un dret al qual no tenen accés milions de persones al nostre país i que la pandèmia ha complicat encara més. Malgrat aquest escenari ple de dificultats, Càritas va poder mantenir el ritme de resposta dels seus programes d'ocupació i economia social, que van aconseguir acompanyar l'any passat un total de 60.055 persones. D'elles, 10.153 van aconseguir accedir a un lloc de treball cosa que suposa més del 17% del total de persones participants. Tota aquesta acció va ser possible gràcies a una inversió de gairebé 86 milions d'euros en el conjunt de les 70 càrites diocesanes d'Espanya. El 65,6% de les persones que van participar en els recursos d'ocupació de Càritas, dues de cada tres, són dones, concretament 39.381, i un 34,4% homes, més de 20.600. Per origen nacional, el 45,8% són espanyols, 27.500 gairebé, i el 48,5% d'origen extracomunitari, a més d'un altre 5,7% que són procedents de països de la Unió Europea, concretament 3.417. L'activitat dels programes d'ocupació va comptar amb el suport professional de 1.195 persones contractades i 2.166 voluntaris, que van liderar activitats en quatre eixos complementaris: l'acollida i l'orientació laboral, la formació, la intermediació laboral i iniciatives d'autoocupació. El compromís de Càritas per acompanyar les persones vulnerables en recerca de feina posa el focus en 5 grans objectius. Un és afavorir l'ocupabilitat a través de la millora de les competències personals, transversals i laborals bàsiques per a la recerca de feina i el manteniment de la mateixa feina. Un segon, fomentar la realització d'accions formatives adaptades a les característiques i les necessitats reals demandades pel teixit productiu. En tercer lloc, potenciar les experiències d'aprenentatge mitjançant la realització de pràctiques en un entorn real de treball a través de la col·laboració amb empreses i entitats. Una quarta realitat és la d'apropar les persones al teixit empresarial a través de la intermediació i la sensibilització de les empreses en matèria d'ocupació inclusiva i, finalment, generar ocupació des de la protecció per la posada en marxa d'iniciatives d'economia social amb empreses d'inserció i centres especials d'ocupació. I acabem explicant-vos que millorar l'ocupabilitat era un dels principals reptes del mercat laboral abans de la crisi sanitària del Covid-19, i ara, a partir d'aquesta crisi, s'ha intensificat més. Els joves, les dones, persones amb treballs temporals i persones menys formades són les més afectades, per tant, les que necessiten adquirir noves habilitats i poder millorar la seva ocupabilitat. Per aquest motiu, Càritas Urgell segueix apostant per oferir formacions de caire ocupacional per ajudar persones aturades, vulnerables o amb risc d'exclusió social a adquirir noves competències per poder accedir al mercat laboral. Aquest mes d'abril passat, al Centre Santot de Càritas de la Seu d'Urgell, dins el marc del programa laboral, s'han iniciat dues formacions de caire ocupacional. La primera està enfocada al sector de l'hostaleria, 55 hores destinades a desenvolupar competències de cambrer i ajudant de cuina perquè els participants puguin ser candidats òptims davant d'una feina en aquest sector. És una formació finançada pel Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social, POISES. La segona formació està projectada cap al sector de serveis de jardineria, un centenar d'hores, 101, enfocades a treballar competències laborals de caire pràctic per treballar en aquest àmbit. Aquesta formació està finançada pel Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social i per Inditex, Càritas Espanyola 2020-2022, Empleo en Igualdad de Oportunidades, año 2021.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Acabem amb un breu apunt d'agenda. Dilluns vinent, dia 10, des de 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre, es farà, en format telemàtic, una sessió informativa sobre voluntariat, organitzada per Càritas Diocesana de Barcelona. Moltes gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Acabem aquí la veu de Càritas i volem recordar-vos encara que el Papa ha convocat tot el món a resar el rosari cada dia pel final de la pandèmia a les 6 de la tarda, unint-nos, si podem, a una transmissió internacional que es farà des dels mitjans vaticans, habitualment, amb senyal propi de cada lloc, des d'un santuari marià diferent. És un goig dir-vos que el 22 de maig, dissabte, el lloc des d'on s'oferirà aquest rosari a les 6 de la tarda és el santuari del monestir de Montserrat, és a dir, la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I el motiu de pregària, perquè cada dia n'hi ha un, serà precisament els voluntaris i les voluntàries, un tema molt social des del qual Catalunya fa una gran aportació al món amb aquest Rosari Internacional. Gràcies per la vostra companyia novament. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.